COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En plena campanya electoral, la Generalitat ha aixecat part de les restriccions d'accés a l'aigua per la sequera. La decisió s'ha pres 5 dies abans de les eleccions al Parlament, diumenge, i una setmana després de l'episodi de pluges més abundant dels últims 3 anys. El conjunt de les conques internes de Catalunya han aconseguit aquest dimarts, avui mateix, 23,5% de la seva capacitat després d'una setmana a l'alça, a la qual el volum global dels embassaments no para de créixer. El govern fa marxa enrere, doncs, en aquest pla de sequera i ha decidit que els 202 municipis que depenen del sistema Ter Llobregat passin a la fase d'emergència, a la fase d'excepcionalitat. Què implica això, aquest canvi? Doncs que els 6 milions de persones que hi viuen, principalment a l'àrea de Barcelona, podran disposar de 230 litres cada dia en comptes dels 200 que marcava la fase d'emergència. El canvi es fa després, com et deia, de les fortes pluges que han fet passar del 16% al 25% l'aigua que hi ha als embassaments. Sergi Tora, seguint molt atent als canvis que hi ha hagut aquest matí en aquest decret de sequera i que s'han fet públics després de la reunió del govern de la Generalitat, govern en funcions. Sergi, bona tarda i explica'ns.
Bona tarda, Carles. Doncs per a 5,5 milions de persones es torna a l'escenari d'excepcionalitat, que era el de l'estiu passat. A 3 mesos ha durat la fase d'emergència i les pluges d'abril acaben de flexibilitzar les mesures. Quines són a partir d'ara? El rec agrícola tindrà una limitació del 40% quan fins ara era del 80. Els usos ramaders es queden al 30%, usos industrials i recreatius al 15% i els usos que impliquen rec al 50%. A més, no caldrà justificar l'obertura de piscines com a refugi climàtic. La normativa és la mateixa que el passat estiu. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, descarta un possible retorn a les mesures d'emergència ara eliminades als pròxims mesos.
La situació permet tornar a l'excepcionalitat. I ens permet fer-ho de forma llarga en el temps. És a dir, no serà una qüestió de 2 mesos, sinó que amb una previsió de les pluges mínimes històriques que hem tingut al nostre país, allargarem aquest estadi fins a final d'any segur. Fins a principis del 25 no hauríem, en el cas que plogués el mínim que ha plogut al nostre país mai, no hauríem de tornar a declarar l'emergència.
Respecte a la conca d'Arnius-Boadella a l'Alt Empordà, en emergència 2, el conseller avança una futura revisió per rebaixar les mesures a emergència 1 pels actuals episodis de pluja a la comarca. Tot i la millora d'aquesta situació, la Generalitat mantindrà els tràmits per instal·lar una desaladora flotant al port de Barcelona a l'octubre i les 12 desaladores mòbils a Empúria, Brava i Roses, 8 de les quals s'instal·laran aquest mes de juny i les altres 4 a la tardor. I en la presentació de les mesures, atenció, quan s'ha qüestionat el conseller que a 5 dies de les eleccions s'anuncien aquestes flexibilitzacions.
No li vull dir, però gairebé m'ofèn, la pregunta. Pensar que jo sortiré aquí anunciar aquest pas d'un estadi a l'altre perquè venen eleccions. Escolti'm, si algú pensa que això aquest conseller ho fa perquè venen eleccions, és que em coneix molt poc.
Doncs un conseller ofès del d'Acció Climàtica, per únicament presentant aquestes noves mesures el pròxim dilluns, el govern de Pere Aragonès hagués evitat les crítiques d'electoralisme.
Gràcies, Sergi. Tot això en una jornada marcada pel canvi del temps, sobretot a partir de demà dimecres. T'ho explico ara mateix. Avui encara és un dia de ruixats, sobretot al nord de Catalunya, comarques de Girona i el Pirineu. Aquesta tarda ja aquests ruixats poden desaparèixer a la resta de Catalunya, sobretot a les comarques de Tarragona i sud de Barcelona. El sol és el gran protagonista. A partir de demà s'espera ja un temps més estable, predominarà el sol i les temperatures pujaran de manera progressiva. Com et deia, el sol serà el gran protagonista dimecres, dijous i divendres. Al cap de setmana sí que s'escaparan alguns ruixats a la tarda, sobretot al Pirineu i especialment a les comarques de Lleida. Els termòmetres remuntaran i a finals de setmana tindrem valors als migdies que es mouran entre els 24 i els 28 graus. L'estiu comença, sembla ser, a ensenyar una mica la seva poteta. I ara és moment de conèixer com està la situació a la xarxa viària. Ha estat un matí una mica complicat, sobretot a la ronda de litoral, amb un accident greu entre un camió i dos turismes. Sapiguem com està a hores d'ara aquesta xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C15 està tallada a la Granada del Penedès en sentit nord, en aquest tram hi ha desviaments senyalitzats. També s'ha tallat la GI-550, Sindelda i Sacalm, en tots dos sentits, però un accident això complica la circulació en tots dos sentits. En aquests moments s'estan retirant els vehicles accidentats. També destaquem que la C25 a l'eix transversal hi ha intensitat a Avinyó en sentit Vic per un camió avariat que talla un carril. A l'AP7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La C14 força carregada de Reus a Vilaseca en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de Dalt, a la B20 i a l'antitud i trades entre Sarrià i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I la ronda litoral, a la B10 hi ha retencions de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Bonpastó en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Uns 42.000 catalans amb una mitjana d'edat propera als 82 anys estan diagnosticats d'Alzheimer i un 2% de la població catalana major de 59 té un diagnòstic sobre aquesta malaltia. Es tracta d'un trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. I ara que estem en campanya de les eleccions del 12M d'aquest diumenge, entitats en l'àmbit de l'Alzheimer, també cuidadors, familiars i pacients, reclamen als candidats a les eleccions al Parlament que les demències deixin de ser una assignatura pendent i passin a ser una prioritat a l'acció legislativa dels pròxims anys. Ho ha explicat aquest matí a Rere en COPE Catalunya i Andorra la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ho ha explicat al Roc Solà.
Doncs sí, Carlos, una de les assignatures pendents de la política catalana és l'atenció als malalts d'Alzheimer i a les seves famílies, una malaltia que està molt present a la nostra societat. Es calcula que afecta a unes 130.000 persones en territori català. És una malaltia amb un gran cost emocional, físic i econòmic, tant per la persona que la pateix com pels seus familiars i amics. La Fundació Pasqual Maragall ha estat una de les primeres fundacions d'Espanya en posar el focus en els malalts d'Alzheimer i en demanar més inversió pública en la seva investigació. La seva presidenta, Cristina Maragall, posa en valor la preocupació política que hi ha amb l'Alzheimer.
Bé, la sensibilitat, jo crec, sobre aquest tema en general a nivell polític i a nivell social és alta, però encara no hi ha el convenciment de que és important actuar, no? Jo crec que encara, d'alguna manera, ens queda inculcat doncs, que no hi ha res a fer, no?, per resoldre els problemes del cervell i, en canvi, des de la ciència ens estan dient, avui mateix ens ho han dit, es pot avançar i es pot arribar a curar aquesta malaltia.
Actualment aquesta malaltia no té cura, tot i que la ciència afirmi que sí que en pot tenir. L'únic tractament del qual disposem avui és un atenuant que fa que la malaltia avanci més lentament, però que no s'acabi de frenar del tot. El tractament del qual parlem té un cost altíssim que suposa un gast enorme per a la majoria de famílies. Cristina Maragall exposa aquest motiu com un argument a favor de l'increment en inversió per a tractar aquestes malalties.
El cost de la cura d'una persona amb Alzheimer avui en dia es calcula que està al voltant de 35.000 euros per persona i any. Això són molts diners. És un impacte molt gran a nivell econòmic per les famílies, però també ho és a nivell emocional, ho és a nivell social i, per tant, estem convençuts que la inversió en recerca encara no és proporcional realment en aquest impacte.
A la tarda, al programa de la Linterna, tractarem una innovació en el diagnòstic d'aquesta malaltia a través de la intel·ligència artificial. Sergi Tor entrevistarà José Luis Ávila, investigador de la Universitat de Córdoba, que ens exposarà com és possible que es pugui donar a través d'aquesta tecnologia el diagnòstic d'una malaltia tan complexa.
Volem abordar el tema de l'Alzheimer des d'un altre vessant ara, el vessant de la persona cuidadora, de la persona d'una família, concretament de la Carme. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, tu, el teu marit, té Alzheimer. D'entrada avui estem parlant d'aquesta carta que les entitats que treballen amb la demència, amb el tema de l'Alzheimer, doncs ha fet arribar tots els partits polítics de cara a aquestes eleccions que hi ha el diumenge, amb moltes reivindicacions. Tu, concretament, què els diries als partits en aquests dies de campanya i que queden molt poques hores per anar a votar d'una qüestió com l'Alzheimer i com les demències?
Bueno, primer de tot, que no té que veure amb cap partit polític. Tots tindrien que anar a lluitar contra aquesta malaltia, perquè, no sé, no vull parlar d'ideologies polítiques perquè crec que té que ser totalment apolític. No sé com ho fan servir com a mida electoral, francament, perquè és una malaltia que és molt greu per la persona que ho pateix, pels cuidadors, i també és un gasto molt gran per la societat. Vull dir que s'ha d'intentar lluitar contra ella des de tots els punts.
Carme, quan va començar a notar que al teu marit li passava alguna cosa i que el tema no anava bé? Com va anar el procés?
Bueno, el procés va anar, jo, fa ja cosa de 5 o 6 anys. És una persona que és gran, però tenia el cap molt clar i una persona molt sana. jo ja li vaig començar a notar pèrdues de memòria, que et deien que si era demència senil, però bueno, jo ja veia que la cosa anava per un altre camí, no? Mm-hmm. Van trigar una mica a diagnosticar-li degut al seu caràcter tranquil i la seva manera de ser, que no es posa nerviós per res, però ja va arribar un moment en què vaig anar a la fundació aquesta ACE, mm-hmm. I aquí li van fer totes les proves i ja va sortir. Van sortir que tenia un Alzheimer ja potser d'un grau 3 i ara ja va cap al grau 5. Ja.
Vull dir que vau trigar molt a anar al metge, poder, Carme, no? Com va anar això?
Tampoc crec, el que passa que tenia més de 80 anys i clar comença que si és una mica de depressió, clar. Que si és una mica de demència senil, que aquesta paraula tampoc l'entenc gaire, perquè no sé, això de demència senil és el que es deia abans, però ara hi ha molts tipus de demències. Mm-hmm. Llavors, va costar que el primer metge deia que era depressió, però jo seguia pensant que no, que hi havia alguna cosa d'Alzheimer, no? Mm-hmm. I, bueno, al final, quan li van fer el diagnòstic, ja va començar a venir en aquest centre, mm-hmm. i és molt important perquè li han fet un treball molt bo i va cada dia. Mm. I un descans.
I Carme, com està l'evolució de la malaltia i com es troba ara mateix el pacient, el teu marit?
Bueno, el meu marit no s'entera de res en aquests moments. Vull dir, està totalment ausent. Ell està content, ell està feliç amb nosaltres, amb mi, vull dir, a casa. Mm-hmm. I sí, el que passa que la memòria immediata és zero, no se'n recorda absolutament de res. Et repeteix les coses molts cops i, bueno, aquesta malaltia necessita dues coses molt importants. La primera és estimar a la persona, perquè si no, no pots. I després molta paciència. Això costa molt, també.
Escolta, Carme, explica una mica als oients com és el teu dia a dia, com organitzes el teu temps, ets l'única cuidadora, feu torns amb altres membres de la família, en fi.
Vivim sols, però a les 8 del matí ve una cuidadora, l'aixeca, perquè jo no puc, i llavors el portem al centre aquest, centre Alzheimer de l'ACE. Mm-hmm. I aquí ve des de les 10 del matí amb un autobús d'aquests d'incapacitats i el tornen a les 5 i mitja de la tarda, mm-hmm. que són les hores que disposo jo per mi. A partir d'aquesta hora hi ha dies que jo el recullo, o el recullo un net, o el recull la cuidadora. Clar. Anem a casa i no fa absolutament res. Mm-hmm. El pitjor són els fins de setmana, perquè són molt llargs, no sé perquè no fa res.
Clar, clar, clar. I escolta una cosa, Carme, la teva aposta, l'aposta de la vostra família, quina és? La família o una residència? Aviam.
No, evidentment, la família. Jo aguantaré aquí tot el que pugui, en l'ACE. El que passa que, clar, si comença a no conèixer a mi, si comenci, clar, no tindrem remei, ja la tinc buscada a la residència, perquè aquest centre està una mica concertat i volen que tinguis una residència per quan diguin que ja no pot estar allà, mm-hmm. no te'l tornin i te diguin aquí te'l torno, no, que tingui una continuació. Però ja van dos cops que dic que no a la residència, ja me l'han ofert, però li dic que no, jo el vull tenir a mi el màxim que jo pugui, mm-hmm. i que ell em conegui.
Econòmicament...
Perquè jo el que vull és viure sol amb ell, viure sol amb ell perquè si no perdo la intimitat, clar. I per això no estic disposada.
Carme, econòmicament te'n deus ressentir, no? Perquè...
I tant. El que passa és que tinc ajuda per l'ACE, he aconseguit ajuda de la Generalitat pel centre aquest, però tot l'altre... Pues, estalvis que tenia ell, perquè és molt car, les cuidadores i tot, és un preu, menys mal, que disposem d'uns estalvis.
A banda de lluitar amb aquesta malaltia, juntament amb el teu marit, has hagut de lluitar amb molta burocràcia, Carme?
Bueno, jo vaig fer, amb això, soc bastant eficient, jo vaig començar de seguida a fer tots els passos. El vaig incapacitar, ho tinc tot, els papers, per afrontar la situació.
Mm-hmm. Molts obstacles o no? Molts obstacles en aquest sentit o no?
Bueno, potser jo em vaig tenir una mica perquè vaig tenir algun problema legal, però sí, obstacles, però molta feina, més que res.
La tramitació, per sort, va ser ràpida, pel que veig, no? En fi, Carme, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la teva persistència, per la teva constància, per dedicar-te al teu marit, i fins a la pròxima ocasió. Molt bona tarda.
Bona tarda.
demències, les malalties mentals, assignatures pendents dels de les administracions. Una altra assignatura pendent dels polítics que ara estan en campanya precisament és la igualtat home-dona, sobretot en el camp laboral. I és que la presència femenina, atenció, a càrrecs directius, no avança a Espanya malgrat les lleis i també els plans d'igualtat. És més, la quota de les dones a llocs de poder ha caigut un punt del 16,6 al 2023 al 15,6 aquest 2024. I si ens situem, atenció, a l'any 2020 la davallada és encara més important, és de 3 punts. Aquell any era del 18,8%. Ho recull un estudi de l'Escola de Negocis EADA que s'ha presentat avui i que s'ha fet a partir de dades recollides a 80.000 empreses espanyoles. L'Adrià Mascorda té més detalls.
Aquest descens de la quantitat de dones directives segueix vigent per tercer any consecutiu. D'aquesta manera, les posicions amb més presència femenina a nivell directiu són Direcció de Comunicació, Recursos Humans i Màrqueting, just al contrari de Direcció General, les TIC i Producció. L'enginyera industrial i consultora d'Ixa Group, Indri Canxila, fa èmfasi en el contrast que hi ha en els llocs directius entre homes i dones.
Es decir, tenemos 84,4% de las posiciones directivas están ocupadas por hombres. A nivel de mandos intermedios, tenemos un 33,9% de presencia femenina y a nivel de empleados nos ubicamos en un 46,3%.
La brecha salarial s'està reduint, però encara està present.
Tenemos en la que es la posición de directivos, tenemos una diferencia de unos 9.367 euros que gana más un directivo que una directiva. Y esto está calculado, básicamente nos da una diferencia de cerca de unos 20 años para alcanzar esta paridad retributiva de hombres respecto a mujeres.
Les dades són diferents segons la mida de l'empresa. Mentre que en les petites companyies, més de la meitat dels llocs de direcció els ocupen dones, a les empreses mitjanes el percentatge baixa fins a menys del 30%, i en les grans companyies fins a menys del 20%.
¿Tienes un negocio? Pues esta noticia es para ti. ¿A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Un nuevo aliado para hacer tu día a día mucho más fácil. Infórmate en el 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dimarts de campanya electoral, amb la ressaca del debat d'ahir a la Sexta, i avui els 8 candidats es tornen a veure les cares, en aquest cas a TV3. Abans d'aquest debat, un important grup d'expolítics i intel·lectuals presentaran un manifest, es diu, per un vot constitucionalista i sense engany. Serà a les 7 d'aquesta tarda a Barcelona, a l'hotel NH Constança. S'ha llegit ja aquest manifest la Mar Puerto.
Els signants del manifest recorden que el vot del PSC no és un vot en favor del constitucionalisme. El text es mostra la preocupació per les conseqüències que poden tenir les properes eleccions catalanes i per aquest motiu demanen als ciutadans que no donin suport, que no votin a les opcions secessionistes o als partits que pacten amb elles, com és el cas, per exemple, del PSC. Ho explica la catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixas, una de les impulsores del manifest.
El PSC de ahora no es el PSC del año 17, que estuvo con nosotros en las manifestaciones en defensa del orden constitucional frente al golpe que se estaba dando aquí en Cataluña. Todo lo contrario, es decir, el PSC en estos momentos ha apoyado y sin fisuras la amnistía.
A més, per la seva banda, el candidat del PSC insisteix que un govern en minoria és factible i demana als altres partits que no el bloquegin. I ja planteja així un pla per recuperar empreses i diu que Catalunya no pot ser ni infern ni paradís fiscal, sinó un purgatori.
S'ha de tenir una fiscalitat justa. Europa diu que estem per sota de la mitjana europea. La Comissió Europea ens diu que estem per sota de la mitjana europea, Espanya, en ingressos fiscals, obert a fer alguns ajustos tècnics amb algunes figures impositives, però després de l'esforç que s'ha fet per part de tots els governs, després de la pandèmia, hi ha un deute públic que s'ha de tornar. I s'ha de tornar amb un esforç solidari de tots, és a dir, amb recursos que provenen dels impostos.
No obstant això, el candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha posat condicions a un eventual acord amb Salvador Illa. Primer, ha demanat confiança i serietat i també obrir una nova etapa i enviar l'independentisme a l'oposició.
Para que haya un acuerdo tiene que haber confianza y tiene que haber seriedad. Es decir, es que al final Illa dirá que acabará investido con la colla castellera de Matajaluga. Es que es un auténtico disparate. Por lo tanto, las cosas claras. Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestras condiciones, que creo que son bastante razonables. Abrir una nueva etapa y enviar al separatismo a la oposición. Pero eso tiene que significar la ruptura de todos los acuerdos con el separatismo, porque si no, lo que estaríamos haciendo es entregarle a plazos al separatismo la presidencia de la Generalitat.
Preguntat per com podria el popular tenir confiança en Puigdemont, ha dit també que s'hauria de transformar en Miquel Roca l'expresident.
I aquest 2024 serà un any per reforçar els lligams entre la ciutat de Barcelona i la Marina Espanyola. Hi ha moltes accions previstes, però una de les més espectaculars serà l'arribada al port de Barcelona del vaixell escola Juan Sebastián Elcano amb motiu de la Copa Amèrica, que se celebrarà a partir del mes d'agost a la ciutat de Barcelona. A tot això cal afegir-hi també les jornades de portes obertes a les casernes del Bruc el dia de les Forces Armades. Aquest matí estem a la Comandància Naval de Barcelona amb la Yolanda Canales, que a Herrera en Cope Catalunya i Andorra ha tingut com a convidat el comandant naval de Barcelona, Javier Moreno. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda, Carles. És un any gran per l'Armada, tot i que la cita més propera serà la jornada històrica, que se celebrarà el 28 de maig. I què és el que es commemora pròpiament aquest any? Doncs la creació de l'Armada. Això va ser un 3 de maig del 1248, quan l'almirant Bonifaz va trencar el pont barrera del Guadalquivir. Es celebrarà, com dèiem, el 28 de maig i en un dels millors enclavaments possibles, al Museu Marítim de Barcelona, a la popa de la rèplica de la galera La Capitana. Ens ho explica el comandant naval de Barcelona, Javier Moreno.
Y vuelve a ser Barcelona tres años después, ya libres de los problemas del COVID, gracias a Dios, y lo hacemos otra vez en las Drassanas, en el Museo Marítimo de Barcelona, que siempre nos brinda, para mí, el mejor escenario que puede haber para un tema marinero, que es la popa de la réplica de la galera, la capitana de la batalla, de Lepanto.
Però a més d'aquesta jornada històrica, efectivament, i la jornada de portes obertes al Bruc el dia de les Forces Armades, s'ha de tenir en compte, sense cap mena de dubte, la celebració de la Copa Amèrica de Vela. I aquí, diu el comandant naval, no podia faltar el buc escola de l'Armada, el Juan Sebastián Elcano.
Pues será algo bonito, ¿no? Sumarse a... Porque la Copa América Es la gran regata de la tecnología, ¿no? Pero lo tradicional, los barcos de época, al final navegar donde se aprende es en los barcos tradicionales. Y el Juan Sebastián Elcano, como saben, es nuestro buque escuela y donde los marinos aprenden a navegar. Allí estará.
Però és que a mitjans d'octubre també arribarà a Barcelona el porta aeronaus Joan Carles I i aquest mateix cap de setmana el buc escola colombià, el Glòria. Però què és el que fa l'Armada? En línies generals, defensa els interessos d'Espanya al mar.
Mantenemos nuestra presencia en el Océano Índico protegiendo nuestros intereses pesqueros y nuestro comercio, ¿no? Es fundamental y eso es lo que da la Armada, protección de los intereses económicos e intereses marítimos de España donde estén. Bueno, pues ahora también estamos con la piratería no ha terminado, desgraciadamente, y nuestra presencia dentro de la operación Atalanta de la Unión Europea pues sigue siendo importante, ¿no?
I en concret, des de la Comandància Naval de Barcelona, què es fa? Doncs es coordina amb altres cossos policials, per exemple, per a la desactivació d'explosius al mar o a la línia de costa. També dona suport a missions de vigilància en aigües costaneres, en les escales dels vaixells a l'Armada o la protecció del patrimoni arqueològic submarí, amb especial atenció als bucs de l'Estat.
Seguim a la Comandància Naval de Barcelona i la Yolanda Canales aquest matí està doncs, parlant de la importància del món de la marineria dins de l'exèrcit i estem concretament ara en comunicació en companyia del Miguel, que és un mariner especialista en maniobres i navegació. Yolanda, bona tarda de nou, eh?
Hola, molt bona tarda.
Estàs, com deia, al costat d'aquest mariner, del Miguel, doncs, que és un mariner català, de terra endins, a més, no? D'Igualada, penso, no?
Sí, sí, efectivament, és d'Igualada. Fa 2 anys que està aquí a l'Armada i el tinc al costat. Què millor que preguntar-li a ell por qué decidiste, no?, enrolarte a la Marina i, además, lo que comentábamos antes, siendo d'Igualada, d'interior, no?
Bon dia. Pues, mira, veréis. Yo en verdad siempre había querido ser militar, pero la verdad es que nunca me atreví. Por miedos, por al fin y al cabo la frustración de no saber si algún día se saldrá de casa o no, la burbuja que es al fin y al cabo el pueblo. Pero acabé la carrera y me dio como un milagro, fue ahora mismo o nunca. Y en ese momento pues me empecé a preparar, estuve un añito preparándome tanto los psicotécnicos como las físicas, entrenando mucho, sacándome inglés, carnet de conducir, porque hoy en día hace falta estudiar mucho para opositar, incluso para marinero. Y tomé la decisión. La realidad es que lo que yo buscaba sobre todo era crecer sirviendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, sobre todo nuestra generación, que es la generación TikTok y la generación Instagram, estamos acostumbrados siempre a que nos bombardeen con lujos, con apariencias. Y yo la verdad es que lo que buscaba era lo contrario, ¿no? Un poco de disciplina, autocontrol, superación personal, motivado siempre por la vocación de servicio a España.
Miguel, tú dices que hiciste una carrera. ¿Qué carrera hiciste concretamente?
Historia.
Soy historia. ¿Y cómo te surgió el ir a la Marina? ¿Ya era vocacional? ¿Ya de pequeño tenías ganas de ser militar y de ir a la Marina? ¿O la Marina cómo fue?
Mi abuelo era infante de Marina.
Ajá.
Mi abuelo era infante de Marina y tengo mucha relación con él y siempre que íbamos a andar, a pasear, siempre me hablaba de sus peripecias en el Ferrol. Y yo también desde pequeño, siempre que iba a la playa, siempre sentía como veía el mar y sentía como el horizonte que me llamaba, que quería cruzarlo. Y el poder hacerlo, luego estar en un puente de gobierno y ver la cartografía naval y saber que en 2 horas vas a estar cruzando lo que ahora estás viendo, es una sensación maravillosa.
Fantástico. Un poco de espíritu aventurero los marineros, ¿no? ¿Tienes espíritu aventurero, Miguel?
Sí, ¿sí? Aquí hace falta espíritu aventurero muchísimo.
Claro.
Y más en la Armada, porque tú piensa que aquí los destinos cambian muy a menudo. En el ejército de tierra sí que es cierto que los compañeros soldados están más años en lo que es un regimiento o su unidad en concreto. Aquí no. Aquí en Marina somos muy pocos y tenemos que estar dando bandazos de un barco a otro, de un centro marítimo a otro.
¿Cómo es tu día a día? Explícanos resumidamente.
Pues verás, depende mucho. Mi día a día depende de la unidad en la que esté. Cuando estabas en un barco, por ejemplo, cuando estaba a bordo del buque de transporte logístico Isabel, hicimos la misión del Líbano, Libre Hidalgo, pues en la mar se va a vigilancias. se va por guardias. Uh-huh. Se está normalmente 6 horas en puente, en mi caso, maniobra y navegación, y luego 6 horas descansando, durmiendo, otras 6 horas trabajando. Eso es ir a 2 vigilancias de 6 horas, por ejemplo.
Caramba. Miguel, para los jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo, requisitos para poder entrar en la Marina, ¿qué tuviste que sortear o qué hacer?
Sí. Tienen que estudiar desde siempre, desde pequeños. Hoy en día, yo diría que entrar sin el bachillerato es casi imposible, que se saquen el bachillerato, porque hay mucha competencia y pocas plazas. Y por muy buena nota que alguien pueda sacar en el psicotécnico, si otra persona saca menos nota, pero tiene un bachiller, ya se lo comen. Uh-huh. El carnet de conducir, por supuesto, también da puntos. El inglés es imprescindible en la Marina hoy en día y también da muchos puntos. Uh-huh. Cuanto más puntos tenga uno para presentarse luego al psicotécnico, más posibilidades tendrá de aprobar.
Nos decía,
por supuesto, ilusión, que es lo claro, más importante, porque sin ilusión no se saca nada.
Nos decía Yolanda, llevas 2 años ya en la Marina. ¿Qué objetivo te has marcado, Miguel?
Pues la verdad es que no lo sé.
No.
Has venido a dar con alguien que tiene las cosas muy poco claras. Yo lo que tengo claro es que quiero seguir consagrando mi vida al servicio. La verdad es que yo no sabía que el uniforme te pegaba tan dentro. No me imagino ahora mismo estando en una oficina, en una empresa civil. Yeah. Quiero seguir vistiendo uniforme. Lo que no sé es si seguir en la Armada, si irme a otro cuerpo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, si irme a una ambulancia. Uh-huh. No lo tengo claro, pero...
Estás abierto a muchas posibilidades y a la aventura, ¿no? Ese espíritu aventurero que nos comentabas, Miguel. Oye, para finalizar, ¿qué haces exactamente siendo un marinero especialista en maniobras y navegación? ¿Qué es concretamente esto, Miguel?
La maniobra de navegación es el marinero que se encarga, básicamente, de llevar la cartografía naval, las cartas náuticas, las plataformas de navegación de un barco, que lo llamamos la ECDIS, que es básicamente como el GPS, como el Google Maps que tenemos todos en el móvil, pues lo mismo pero en el barco. También radio, comunicaciones por bandera, por morse, bueno, en la mar es Scott, porque lo hacemos mediante iluminación. Y por supuesto, eso es la parte de puente, la parte más de navegación. Luego está la parte de maniobra, que es la que se desarrolla en cubierta. Y se hacen desde operaciones de remolque, petróleo en alta mar, donde vienen otros barcos a suministrarnos mediante mangueras y cabos el petróleo necesario para las operaciones.
Muy bien.
También los atraques en puerto.
Bueno, pues muchísimas responsabilidades, Miguel. Oye, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta apuesta que haces por la Marina, que te salga muy bien, que llegues muy lejos, y esperemos que tu testimonio sirva también de aliciente para muchos jóvenes que nos han escuchado, sean hombres o mujeres, y quieran apuntarse pues a nuestra Marina. Miguel, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Molt bé, doncs aquí queda aquest testimoni d'aquest mariner, el Miguel, gràcies a la Yolanda Canales per aquesta aportació des de la Comandància Naval de Barcelona. Nosaltres seguim amb més actualitat d'aquest matí. Preocupació per les dades de depressió entre els agents dels Mossos d'Esquadra. Per primera vegada, un estudi extern als sindicats policials ha elaborat un estudi, un informe que assenyala els nivells alts de problemes de salut mental que tenen molts agents. Atenció, un 35% pateixen simptomatologia depressiva, un 39% estrès i un 36% ansietat. Totes les dades d'aquest informe les té a la seva mà l'Albert Màrtil.
El sindicat SAPFEPOL demana que el govern actuï i la seva portaveu, Imma Viudez, assegura que no es pot mirar cap a una altra banda davant d'una qüestió tan greu com la salut mental. La situació s'ha d'abordar d'una manera transversal i el cos de Mossos necessita eines de detecció més eficients. Viudez ha manifestat que l'administració s'ha de posicionar i vetllar per la salut dels seus treballadors.
Tenim un problema greu, greu de salut mental, més greu del que, ens pensàvem. L'administració, com qualsevol empresa, té un deure, no?, que arribin vigilando, que és que ha de vetllar pels seus treballadors i treballadores. Això recull la llei de prevenció de riscos.
La salut mental és una qüestió molt estigmatitzada en el cos de Mossos d'Esquadra. La portaveu de SAP, Fepol, ha subratllat que els mateixos Mossos no verbalitzen els problemes de salut mental per por a ser estigmatitzats. En el cos tenen la sensació que han de demostrar la seva vàlua sense tenir en compte com es troben. Una tessitura que agrava el problema. Viudez ha destacat que els Mossos són persones i també pateixen ansietat, estrès i depressió.
Nosaltres, per poder donar un bon servei a la ciutadania, el que hem de fer primer és estar bé nosaltres mateixos, perquè no som superpolicies, sinó que som persones, evidentment.
Una altra adversitat dels problemes de salut mental és que afecten de retruc a tot el cos. A més, Viudez ha raonat que és un problema molt silenciat que cal abordar de cara perquè, en cas contrari, pot arribar a provocar el suïcidi.
I ara parlo de la remodelació per fer de l'espai de Montjuïc un espai firal de cara al 2029, un espai, diuen les institucions, icònic. Suposarà una inversió de 290 milions d'euros i el concurs internacional d'arquitectura per remodelar tots els espais es llançarà el pròxim dia 15 de maig.
La comissió ha aprovat que el concurs internacional d'arquitectura per remodelar els espais firals de Montjuïc es llançarà el pròxim 15 de maig, amb l'objectiu de convertir Montjuïc en un espai firal urbà modern i icònic, amb actuacions en tres àmbits que afecten els diferents palaus del recinte. La previsió és que les obres estiguin enllestides en 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal. Així ho explica Pau Relat, president del Consell d'Administració de Fira.
I això ens permetrà tenir una fira del segle XXI, a Montjuïc, que combinarà els usos pròpiament firals, amb un recinte modernitzat però molt urbà, amb usos ciutadans i culturals, com molt bé ja s'ha explicat. Per tant, és important emmarcar que la transformació que experimentarà el recinte de Montjuïc s'emmarca en aquest pla d'ampliació de recintes que ja el 2019 vam projectar perquè Fira pogués continuar fent i fent bé la seva feina.
La primera fase d'obres de la renovació de l'espai firal, que es farà entre 2026 i 2029, inclou tres àmbits: la construcció del nou palau multifuncional de dues plantes, la rehabilitació i adequació del palau d'Alfons XIII i el nou palau de congressos i la transformació del palau del Bastit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Cop a les 3 i 5, Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Torna la Champions, eh?
Ja tenim aquí les semifinals tornada. Avui PSG Dortmund amb 1-0 pels alemanys de l'anada i demà Real Madrid-Bayern amb empat a 2 del partit d'anada. Al Barça començarem a parlar de Mercato, que comença ja la pluja de noms per reforçar l'equip de cara a la propera temporada. En clau Girona sentirem a Mitchell, que va estar ja la nit al partidazo. Insisteix que el Girona hauria de jugar a la Champions la propera temporada a Montilivi. A l'espanyol Bradway, el golejador, pinta que no anirà amb Dinamarca a l'Eurocopa. I parlarem també de la final que té demà el Barça de bàsquet al Palau Blaugrana, el cinquè partit dels quarts de final de l'Euroliga, Barça-Olimpiakos. El que guanyi jugarà la Final Four aquesta temporada.
Tot això i molt més es porta a partir de les 3-5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Continua el migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant doncs, tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.